Senyores i senyors, les 12 del migdia, hora de l'Àngelus, i amb tots vostès, Converses Consentides. Un espai obert a tothom amb el consentiment, o no, de la respectable audiència de Ràdio Sant Cugat. Un espai radiofònic on hi cap tot tipus de converses. Parlarem de tot i més, i amb alguna més, que hom anomena Forces Vives. Amb Rogeli Padró, Toni Samsó i Àlvar Roda.
Bon dia.
Hombre.
Bon dia de nou.
Ja hi som.
Tranquils, els nanos, com és la tornada al col·le.
Home, és el primer dia.
És l'inici de la quarta temporada, avui.
I dit hombre, i podria haver dit dona.
Digues home i dona. Home i dona.
Mira, home, primer dona i després home.
Aquí està tot permitit.
Bé.
Això què vols dir permitit? Això del permitit.
Escolta, pleguem, farem el programa demà, sisplau, que hem començat. Bé, escolta, benvinguts un altre cop. Som al programa Converses Consentides, com ja sabeu, són les 12, hora de l'Àngelus, que és la millor hora per fer un programa de ràdio, per començar el programa de ràdio. Per tant, escolta, la tornada...
Però no resarem el rosari.
Bueno, cadascú que el resi com vulgui.
No, però podríem usar el rosari. No,
sí, ara ens hi posarem.
Bueno, jo l'Àngelus no? Sí, eh?
Sí. Bé, dit tot això... Àlvar Roda, bon dia, com estàs?
Bon dia, què tal, com estàs?
Rogeli Padró, bon dia, com estàs?
Estupendament.
I jo també estic molt bé. El convidat, o convidada, ja ho sabreu.
Ja el direm.
No, però d'entrada ha tingut una bona entrada, eh?
Sí, sí que l'ha tingut. I a més té un to així com de música celestial,
sí,
podríem dir-ne, no?
Promet.
No, però és un literat també, eh?
És un literat.
És un bon literat també, eh?
El que també, ja li preguntarem després als veïns quan va començar, aviam què et deien de tot el tema aquest.
De la música?
De la música celestial. Bé, escolta'm, estem molt contents de tornar a fer una altra temporada, de tornar a iniciar una temporada més, i contents de que el que ens escolti, el que no sap el que es perd, per tant... que li diguin, que li expliquin això.
Sí.
Bé, escolta, què parlem avui?
Home, no sé, per exemple, l'altre dia vaig llegir un article al Tot.
Ui, cuidao!
Cuidao! Una opinió del Joan Cortadella, és un gran amic, una gran persona, però deia que Sant Cugat és una ciutat cara.
Què dius ara?
Però a més, ho referenciava amb cara amb totes les entitats.
A veure.
O sigui, posava, deia... No, és que l'Ateneu, la Unió, tota aquesta gent, doncs has de pagar una entrada i doncs ja surt.
Què dius,
que val 80 euros. I després de ser soci, després has de pagar les activitats concretes. Vull dir, evidentment, doncs ja no els...
Hi ha un descompte pertinent, sí.
Però, esclar, dic ara que és una entitat que, evidentment, doncs, ha de ser sòcia i ha de pagar uns diners, jo diria que no és tan cara. Per exemple, pagar per un jubilat 60 euros a l'any, per exemple, a l'Ateneu, a la Unió, o al Club Montanyenc, tots aquests, no és que sigui massa cara. Vull dir, jo penso que s'ha d'entendre que Sant Cugat en el seu conjunt és una ciutat cara, és evident, però a nivell d'entitat jo penso que és bastant assequible. Vull dir, bueno, és una defensa que ara faig, perquè evidentment doncs, em va saber greu que digués això.
Et va ferir una mica?
No, ferir no, però... Perquè,
no la mort, però...
Però, en certa manera, jo penso que podem ser una ciutat cara, una ciutat, evidentment, doncs, les persones, anem a dir, paguen a Hisenda, i així resulta que som una de les més grans que paguem més diners a Hisenda, però vull dir, a mi em dona la sensació que, des del punt de vista d'entitats, no som unes entitats cares.
Home, això s'hauria de veure el concepte, esclar, s'hauria de parlar...
No, el que passa és que el problema és el caro barato. El caro barato és el que d'alguna manera doncs, hauríem d'intentar saber exactament fins on arriba a ser car i que una cosa ser barata.
No, diria, no? I per què una entitat, i com una entitat, hauria de fer qualsevol activitat...
Gratuïta.
Exacte, gratuïta.
No, perquè s'ha de pagar el professor, s'ha de pagar la gestió, s'ha de pagar el lloguer, s'ha de pagar... No sé què.
També hi ha el tema de les subvencions. Se suposa que, per exemple, en aquest cas, perdó, que parlem de la llar d'avis, ell és el president, si no m'equivoco.
Qui és el president? Ah, perdona.
Joan Cartadella.
Doncs deuen rebre també algun tipus de subvenció. I això d'una banda. I de l'altra, jo entenc que hi poden haver, a més, persones amb una renda per càpita molt, molt baixa, persones grans que potser cobren els 450 euros i poca cosa més, perquè potser no van cotitzar al seu moment el que calia, pel que sigui, no? I aquesta gent, evidentment, que se'ls ha d'ajudar. I la bona prova també de que realment fan falta ajuts és també els mateixos amics de la parròquia. Amics, vull dir, el menjar que dispensen cada dia. Hi ha molta gent que va a la parròquia cada dia a recollir menjar.
Això no treu, anem a dir, que d'alguna manera les entitats facin activitat. O sigui, la cultura, sembla que la cultura ha de ser gratuïta.
No.
I no ha de ser gratuïta, no. Perquè hi ha molta gent que treballa per la cultura i així, que cobren una misèria.
Que sols és així, que sols és així, que es cobren molt poc els que estan
treballant. I la veritat és que dius, ostres, no, hem de fer les coses barates, anem a dir, perquè la gent cobri un sou mínim per poder, doncs, fer la seva activitat professional.
Sí. Mira, t'explicaré un exemple curt,
No voldria ser massa sèrio amb això,
No, una miqueta de conya, però... A la Casa de Cultura, per
exemple...
Estic
patint. Penseu que és el primer programa.
Sí, hi ha una programació, hi havia, que vam començar fa bastants anys, amb Jordi González, etcètera, amb la gent de cultura. Vam fer una programació que incloia activitats per gent jove, per nens, per gent gran, concursos, exposicions, etcètera, no? Tot això val diners. Val diners, perquè s'havia de contractar un cantant, un artista, un monologuista, etc. No? Bé, la gent que venia gratuïtament, el primer any que ho vàrem fer, la gent que venia gratuïtament era un cachondeo. Sortien, entraven, la canalla cap aquí, la canalla cap allà, a mitja funció marxaven. Vam dir, farem pagar un euro.
Això és un filtre.
Un euro. Tothom quiet.
Quietor.
No es va moure ningú del seient a partir d'aquell moment, des del moment que començava, el moment que s'acabava. És que la cultura no ha de ser gratuïta.
No.
Té un preu.
Bé,
la gent que al darrere s'ho ha currat.
No, jo estic totalment d'acord. És el tema gratuït. Jo podia també, en fi, podia posar molts exemples, però anem a parlar d'una cosa sèria. Ai, sèria. Alguna cosa una miqueta més desenfadada. Tu volies comentar alguna cosa del dia... Quin dia va ser? No va haver-hi un aconteixement aquí a Catalunya?
Em sembla que hi havia... No sé si la Diada es va fer o no es va fer o...
No era per la Mercè? Ah, no.
No, la Diada...
La Mercè, mare de Déu!
La Diada era l'11 de setembre.
Encara no arribava la Mercè.
No sé si se'n recordeu.
No, perquè s'ha fet la Diada?
Sí, tant que s'ha fet la Diada, home, i tant que s'ha fet la Diada, mare meva.
Així estem tranquils, doncs.
Aquí, escolta'm, el Rafael de Casanovas, aquí davant.
Ja podem estar contents.
Celebrant la derrota.
És del barri... És del
barri
xino. De Gràcia. I a Gràcia, allò és...
Gràcia, allò és Gràcia.
El Toni, perquè ve dels Lluïsos de Gràcia.
No, perquè allà tot és gratuït, i aleshores, escolta... Llavors tot, vinga amunt i avall, perquè tot és gratuït.
Sí, no, i...
Vas pel carrer, és gratuït, no has de pagar.
Era l'11 de setembre.
Clar, era. Sí. Abans només ens queda un any, doncs, ja només. No? Si era l'11.
Sí, home.
Avui estem, que... estem avui a 15 o no sé
sí,
què, no?
Sí, i em sembla que el de la Diada em sembla que van participar 100.000 persones només.
No, 800.000, em sembla.
Ah, de 800 a 100.000.
Sí, que també és, això és un altre tema que hauríem de parlar, en això, eh? O sigui, segons la Guàrdia Urbana, que amb tots els meus respectes per la Guàrdia
150.000.
Urbana... 150.000. O no, 150.000. Els organitzadors, l'ANCS...
L'ANC.
800.000, home! A veure,
ni tant ni tan calvo.
Exacte, que som tontos o som calvos?
Bueno, s'ha de fer la mitja.
Bé, escolta'm.
Sumau tot i dividiu per quatre.
Ja ens hem menjat el
escolta,
temps.
És un
ja
tema sèrio.
Sí,
això de la Diada és un tema sèrio i, per tant...
Hi ha un tema, Toni, jo, que si no ho diem m'agafa si no, alguna cosa...
Li robem temps al
que és els 30 anys del Teatre Auditori.
Això sí.
Això mereix un homenatge, un petó, una abraçada... I a la gent que està dintre, que treballa dintre.
Abraçar el Teatre Auditori és difícil, eh?
Amb una programació que hem fet durant aquests anys.
Com te'n vau abraçar?
Sí, bé.
No entrem en detalls.
No abracem.
Com te'n vau
abraçar? Però una programació molt ben feta. Han aconseguit omplir amb un percentatge molt alt, molt alt, molt alt, totes les activitats i funcions que han fet al Teatre Auditori, i això és digno d'admiració.
És que no ho sabeu, però ara vosaltres no ho veieu perquè estem a la ràdio, però Rogeli, mentre explicava això, m'anava mirant amb una cara seriosa, però seriosa totalment.
És que pensava, transcendent.
Potser estem parlant d'alguna cosa sèria.
Sí,
és que pensava, igual te la fot.
No, no, jo no foto. Jo simplement el que faig a l'hora de... Compte amb les abraçades i els petons, jo... Els faig, saps quan érem petits, que et feien els que els petons a l'aire?
Això. I els bufaven, sí senyor.
I que ningú se'n fadi. Escolta.
Escolta'm, i el Teatre de la Unió, que encara està per fer. Escolta, per favor, això sí que és...
Bueno, però ja ens ha arreglat el carrer. Això sí que és una vergonya.
Mira, mira. Sí, però el Teatre de la Unió tenia que...
Hi ha una dita...
Ja tenia que haver estat fet...
Hi ha una dita gràcia que diu... Diu, entre tots ho farem tot i la piscina de Gràcia encara està per començar, saps? Escolta, parem perquè si no el convidat...
Sí, sí, convidat... Hosti, bueno, és que avui tenim un convidat...
Avui té molt que xerrar, eh?
Sí? Sí, sí, sí. Tenim un convidat
tant,
avui...
O convidada, tu no ho saps, perquè no ho veus.
Té cordes, no eh? Té corda, eh?
Sí, tant s'intens.
Sí, bueno, bueno, cordes.
Algunes.
Sí. Bueno, i la, escolta, i passem la, a... I la Mireia Ingla també, el tertuliana de TV3.
Bueno, doncs estupendo. Benvinguda al club.
Està bé, no?
Bueno, bueno sí. No, una tertuliana més. No, més. Se va bé, ja està bé, que hi hagi varietat.
No, però està bé que hi hagi sí, gent de Sant Guat.
No, que hagi gent de Sant Guat i que ara el que s'ha de veure és el tipus de tertúlia i els temes que toca.
Jo crec que portarà molta alegria a la tertúlia que estigui.
No en tinc cap mena de dubte.
Bueno, la gent sortirà...
I amb això passam a la publicitat perquè puguin fer moltes tertúlies. Doncs ara tornem en un parell de minuts, aviam que ens escalfa el cap amb la publicitat i tornem. Fins ara!
Ràdio Sant Cugat, www.cugat.cat. La banda sonora de la teva vida. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
Música a Ràdio Sant Cugat.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Alexa, abre Ràdio Sant Cugat.
Bienvenido a Ràdio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Ràdio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Ràdio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Ja tornem a fer, tornem a seguir. Hem fet quatre calorons. Jo no sent, vosaltres no ho sentíeu, però la caixa anava... A comptar, saps aquelles caixes, aquests bitllets, i aquestes màquines de comptar bitllets allà en els bancs? Que...
Jo no, aquí, no, 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 ja, no. Em sembla que s'equivoquen algunes vegades. Els bancs s'equivoquen,
sí, però, cap
a favor d'ells.
A favor d'ells. Bé, escolta, abans de seguir, que també va lligat amb la música, com dèiem, Celestial, penseu que hem parlat de la Diada, que està molt bé, i ara ve un gran aconteixement, que és l'aplec de la Sardana d'aquí de Sant Cugat, aprofitant la vinentesa, a més, és partida doble, que és la capital de la Sardana.
Sant la capital de la Sardana, no?
Aleshores, doncs, el dia 24 de setembre, sempre és l'últim diumenge de mes de setembre, es fa l'aplec de la Sardana a Sant Cugat. Per tant, no hi falteu, que us ho passeu bé, i riurem.
I després, tot el dia. I després hi haurà la festa de tardor?
Sí, més endavant, per això ja...
Ja, bueno, ja en podrem parlar més
tota
endavant.
No, ja buscarem un llistat, teníem a l'Ateneu, que són bona gent aquesta gent,
i
et sembla que no cobren per demanar un llistat de les activitats de l'any a Sant Cugat.
Em sembla que de moment no.
Bé, posem-nos ara serios o no tant, però de moment...
No, serios mai.
Avui tenim un convidat, i dèiem la música celestial, perquè és un convidat que té molt a veure, ell, sobretot, i tota la família, perquè són una colla de que tenen molta relació amb la música, i avui ens visita...
Escolta, és una persona que diu, entre altres coses, diu, no ens enganyem, Bach no va escriure les cantates per passar a la posteritat, sinó per donar de menjar a la família. És important, això.
Això és important. Això l'Àlvar, que jo ja volia dir més endavant, però ja que ell està aquí abans que comenci el nostre convidat a parlar i a explicar-nos quatre coses, el convidat d'avui ens ha portat molt amablement un llibre que es diu El desertor professional. Avui tenim aquí amb nosaltres en Pere Verdesí i Freixas. Benvingut, Pere.
Benvingut.
Gràcies. Sobretot, primer de tot, gràcies per acceptar la...
Un plaer.
El venir aquí. I que bé, és un violinista, ha tocat en moltes formacions, segueix tocant, amb la dificultat que porta el poder tocar, perquè cada vegada doncs, està més complicada la cultura, allò que dèiem, i forma part de la cultura, òbviament, doncs és un gran músic i ve de família de Josep Maria Verdagí, Jofre Verdagí...
Bartomeu Verdagí,
el meu
pare.
Verdagí, que era el pare, que era un corrector, i que bé, ara ens ho explicarà.
I la meva filla, Clàudia Verdagí, segueix.
Bueno, primer tot, saludem-lo.
Bon dia i benvingut.
Bon dia, Pere. Home, un plaer, no?
Sí, home, total. I a més...
És un home de Sant Cugat, però...
Sí, bueno, sí. Fa 32 anys.
Sí, és un home de Sant Cugat.
Sí, 89
que volta venir. Pel poble, també, que el podeu reconèixer.
Vaig venir per culpa de la música, perquè estava vivint a les Corts i tenia una veïna que no em deixava tocar el violí, ni la meva dona el piano, ni cantar, que ella és cantant i pianista.
Sí, clar, els veïns, això que deia jo abans.
I cada vegada que fèiem una nota... Pam, pam, pam!
No. Hòstia, ara... No, ho heu notat, no? Això eren els cops que ell sentia quan tocava el violí.
Sí, en directe.
I no podíem, i un dia vaig pujar que quasi l'estrangulo i vaig dir, mira, o me'n vaig a viure una casa sense veïns o l'estrangulo i vaig a la presó directament. Exacte. Que també allà es tindria molts veïns.
I vas triar anar a la presó, no?
I vaig triar anar a la presó. No, i llavors vam començar a buscar una casa i vam trobar-ne un aquí que tenia un veí, però paret en paret, no a sobre i a sota i a la paret i a la paret. I llavors ja podem tocar el que sigui, però vull dir, va ser l'any 89.
Jo vull dir en favor d'ell, perquè és un home molt trempat i molt agradable, i a mi em sembla que li agrada l'humor i li agrada la broma, el vaig agafar. Estava dinant en un lloc i ell va venir, va seure en una taula i va prendre no sé què estava prenent-se. I de volta dic, ostres, si és en Pere, dic, aquest l'haig d'agafar i l'haig de convèncer perquè vingui al programa. Escolta, si no li hagués dit res, hagués vingut igualment. És a dir, de seguida es va posar de cara, i jo ho agraeixo molt perquè em feia molt il·lusió.
Xerrar i que no diguin calla, passat, està bé.
Sí. Bueno, has dit alguna cosa més o no? Calla,
no, ja, si no.
Espera, adéu. A veure, que et fem una breu...
Semblança,
sí. A veure, eh?
Un Verdagí farem.
El Pere Verdagí va néixer l'any 58, 1958.
Jo, correcte.
I és germà, alguns dels oients i oientes que ens estan escoltant ara mateix, diu, Verdagí, em recorda alguna cosa? Diu, home, i tant. Primer, ell, com a artista, com a violinista, i que, a més, ha actuat arreu d'Europa i fins i tot fora d'Europa, també, i també amb l'orquestra de Sant Cugat. Vull dir que ha estat molts anys aquí amb el Josep Ferrer, que és el director, és director...
Quan va començar el Ferrer, em va trucar a mi. De fet, sí. Em sembla que totes les orquestes sempre hi sóc jo al principi. Sóc com el creador.
I després que et diuen, calla, i et foten al carrer.
Et foto el camp, no? És veritat. Va passar aquí...
Bueno, està bé això, no?
Va passar la d'Andorra, que el Gerard Claret, que era el meu mestre, llavors em va dir, vull fer una orquestra, vols venir? Farem unes proves. I em va dir que jo l'ajudés a seleccionar músics. I després, l'Orquestra del Lliure, també estava jo fent l'auca del senyor Esteve, em sembla que era, amb el Josep Pons, que va ser després el director, i el Lluís Vidal, que era el pianista del Lliure. I fèiem uns bolos amb teatre,
que encara vivia el Pau Garçaball i tots aquests, i el,
un
elenco històric. I durant uns d'aquells assajos em va dir, escolta, volem fer una orquestra al Teatre Lliure, t'hi apuntes? Dic, bueno, i així va començar l'orquestra al Teatre
Lliure. Tu t'apuntaves a totes?
Jo a totes.
Està bé, està bé.
Estava el David Albet.
Sí, també, sí. Però hi havia el Cortadelles, que preguntava si germà del Joan Cortadelles, perquè són, em sembla, molts germans, els Cortadelles.
Sí, són germans, sí, sí.
I el Cortadelles és un flautista mític que ja va estar amb la música urbana de l'Amargós i, bueno, i ha sigut director del Conservatori del Liceu, no sé si encara ho és. Vull dir que totes les orquestres comencen algun moment i m'hi fiquen a mi entre mi.
Sí, però està bé, eh?
Va començar molt d'hora.
Això vol dir per alguna cosa, no? Clar, sí, per una cosa.
Va començar molt d'hora. A casa seva devien dir, nen, que això de la música...
No, però jo vaig començar tard.
El pare era tenor, eh?
Sí,
tenor. Vull dir que ja tenies una...
Però jo vaig començar tard. A mi als 9 anys em van dur al conservatori del carrer Bruc i vaig fer dos mesos i vaig dir, no m'agrada això, no vull, als 9 anys.
Ha de ser molt dur,
sí, era molt avorrit. I vaig dir, no vull ser músic. I llavors em vaig fer dibuixant. I dels 12 als 15 vaig ser dibuixant en una revista d'humor i als 15 vaig dir, ja m'hi cansat. I com que mentre dibuixava em posava de tot, des de Beatles, Carole King, Bartók, Beethoven, anava escoltant i al final ja dibuixava menys i escoltava més música i al final dic, em vaig a comprar un violí.
Potser me n'haig d'anar cap a aquest costat, no?
Sí, i em va agradar. I quan tothom esperava que fos dibuixant, vaig ser violinista, que és la gràcia que té la vida portar la contrària. Així tens una mica de... Jo mano.
De molt propi, ja de dir...
Sí, jo mano. Clar. Que no es pot fer això, doncs ara t'ho faré per collons. Sí.
Aquesta pel·lícula no es pot anar a veure. No hi aneu. No sé...
Hi anem.
L'endemà hi vas.
De fet, és que quan es porta la contrària és quan s'evoluciona.
Mira el sexe com ha anat de bé amb les religions prohibint-lo. Tothom vol follar tot el dia.
Com sigui.
Perquè la religió ha fet una propaganda.
Sort que estan a classe els nens.
Sí, noi.
L'ofici de violinista, diguem-li ofici, si em permet.
Sí, sí,
l'ofici. No és fàcil, suposo, perquè té uns aguts molt aguts que fàcilment, si se te'n va un dit, es nota moltíssim. Sí. Vull dir que s'ha d'afinar molt.
Mira, un contrabaix, encara que també és igual de difícil, però si,
permet,
per exemple, no sé, els contrabaixistes de jazz de vegades fan uns solos amb pizzicatos que dius, conyo, això era un mi, si ha fet un mi bemol, li ha quedat baix, però li perdones per la tessitura. En canvi, un violí fot mig to i dius, què fa? Quin fàstic! Sí, saps? Sí. I a més, la corda més prima, que en diuen prima no perquè sigui prima, sinó perquè és en italià primera,
doncs,
no, la prima dona és gorda, dona. De vegades.
Sí, sí.
La cavallera, una prima gorda dona.
Sí, gorda, no? Sí, sí.
Doncs la prima, si tu inclines el dit, ja no el mous a lloc, l'inclines,
si no,
ja puja mig to.
Què
fa,
diu?
Només amb el dit, d'això ve el vibrato. Però vull dir que un mil·límetre, ni mig mil·límetre, és mig to. És com un traste de guitarra.
Sí, sí, sí.
Allò que tremola la mà...
Allò és el vibrato.
És el vibrato, per tant,
sí, sí, clar, si puges i baixes... De fet, és una desafinació controlada, el vibrato.
M'ha fet gràcia això de puges i baixes.
De fet, tu has fet de tot una mica, no? Perquè has actuat com a concertino, no?
Sí.
Moltes vegades.
I també com a concertino... quan ningú vol fer-ho. O sigui, jo sóc concertino.
És molt bo.
Escolta, no n'hem trobat cap. El Pere, que és tonto, s'hi posarà. Vinga, fot el solo aquí.
Això saps per què et ve?
Per solistes.
Perquè sempre que deies, vull muntar una orquestra, que t'hi apuntes, que t'apuntaves a tot.
Em tenien a mi, doncs ara, mira, ja en tenen.
Però com a solista...
També he fet coses. Home, m'agrada, solista.
És delicat, no?
Jo en el llibre dic que m'agrada fer de solista perquè cobres més. Perquè de fet ho passes molt malament.
Això t'ha de dir, deu ser una responsabilitat tremenda.
És horrorós.
El Pere és català, tu.
Sí.
T'ha claríssim.
No, és que una cosa o l'altra.
Escolta,
s'ha de ser franc i clar, i català, que diu aquell.
I passes molt malament quan ets solista, perquè, esclar, en una orquestra, i més si ets violinista, tens 12 tios o 15 més teus, fent el mateix, vull dir, i tu fas una nota fora de lloc i encara inclús queda bé. Mira, fa més gruix, no? Si desafines, fa gruix. Si tothom afinés, semblaria un violí.
Si va sol...
És la desafinació la que fa gruix.
Els joves músics estan més ben preparats, ara?
Sí, perquè van sobre hombros de gigante, que deia, no sé qui.
Però per què? Perquè,
perquè tenir fama, bones escoles.
Èxit i fama, o perquè els encanta la música?
No,
aquest és el problema de la música tingut, moltes vegades.
Han tingut molt bona escola, perquè ha millorat molt. De quan vaig començar jo, que només hi havia el Bruc i el Liceu, de cop va començar el Centre d'Estudis Musicals de Vallvidrera. D'allà va néixer, quan es va diluir el centre per problemes de calés, com sempre, van néixer l'aula i el taller de músics. I llavors van començar dues escoles de jazz que no n'hi havia hagut mai. O sigui, el Miralles, el meu germà, el Roda, el Ricard Roda, que tocava el saxo, eren autodidactes, o el Francesc Borrull, o tots, o el Ponsa. Discos, tocant a sobre el Bill Evans i aprenent, però era autodidactisme.
Duïda.
I clar, ara venen, que vas a una escola i t'ensenyen els rudiments de la improvisació, de l'harmonia, del jazz, i l'instrument te l'ensenya un tio que en sap, i que sap com fer-te agafar les traceres perquè toquis bé en menys temps.
Però la música no solament tècnica,
no,
és emoció.
Però si no I tens tant, tècnica ja pots tenir molta emoció que no et sentirà
pots
ni
tenir
ta mare.
Emoció, però pots tenir emoció i no tècnica?
Sí, però llavors no llueix.
No llueix.
Clar,
les dues coses... Clar,
si tu t'emociones molt però fas una merda de solo, diran, oi, mira com plorava, deu ser que els feia fàstic ell mateix.
Com la veïna aquella que tenies, com la veïna que deia, diu, serà molt maco violí, però que se'n vagi allà al bosc a tocar el violí aquest.
Per cert, que pel que sabem has tocat amb un violí barroc, i has fet en grups de jazz i de rock. Com es fa això?
I a l'Estradivarius?
Com es passa?
A l'Estradivarius.
Poc a poc li feu 50 preguntes a l'hora.
Com es passa del violí clàssic a fer jazz i fer rock?
És que vaig començar perquè m'agradava la música. Llavors el violí va ser el que vaig trobar més assequible, diguem, així de prosaic va ser. Vaig comprar un violí perquè era petit, el podia dur als llocs, no valia 150.000 pessetes que valia un piano a l'any 74, sinó 6.000 pessetes amb arc i estuig. Després me n'he adonat que n'hi ha de milions. Però aquell encara el tinc i encara va bé, el vaig comprar a Campa Ramon, allà al carrer del Carme 8 a Barcelona, i aquell encara el tinc. I clar, em va agafar pel violí per això, perquè primer el meu germà, que era guitarrista, no em podia fotre la pallissa dient això ho fas malament, perquè no en sabia,
clar,
no en sabia.
Clar.
Jo en sempre en sabria més.
Una manera de desmarcar-te.
Si arribes a tocar piano...
Fes-ho tu, no t'agrada com sona, fes-ho tu.
Si arribes a tocar piano, l'haguessis tingut a sobre...
Sí, no, el piano no, perquè encara ell també tocava el piano, però la guitarra.
La guitarra, sí, la guitarra.
Però és difícil, és a dir, qualsevol instrument suposo que és difícil, però jo crec que hi ha instruments que deuen ser més difícils que altres. El violí no és molt difícil?
Sí, al principi, jo crec que el resum de després de 15 anys d'estudiar un instrument és que has patit igual per tocar-lo molt bé. El que passa és que uns tenen el patiment al principi, altres el tenen al mig, altres el tenen al final, però el resum és 100% de complicat, és molt complicat i has de dedicar-t'hi tot el dia, tota la vida, si vols tocar bé.
Però en qualsevol instrument?
Sí, perquè un piano, mira, ara tu dius, oi, mira el piano que fàcil, perquè toco do, re, mi, fa, sol, si, do, però llavors toca com l'Alicia de la Rocha. Et trobaràs molts anys d'estudi. I el que no costa en el violí, que és fer... un acord, per exemple, en el violí no el pots fer i en un piano no costa. Vull dir, cada un té els seus problemes. El violí només ha de llegir una veu o dues de vegades, o tres, o acords, però de quatre cordes i no és tot el rato, sinó xac, i després segueixes amb una melodia. Llegeixes una melodia. El piano ha de tenir una independència de cervell, quasi dividit, de dreta i esquerra, i que tot... són mons diferents. Llavors, no es pot dir el piano és més fàcil que el violí, no, tot és difícil. Però, i el que deies tu del jazz, el barroc, tot té molt que veure. Per exemple, el barroc, quan van començar amb els instruments originals, van tenir la teoria de que no s'havia de vibrar perquè en el temps estèticament era lleig vibrar molt una melodia, i de fet tenien raó, perquè quan sents corals del Messias de Händel cantat per veus blanques de nens i que no vibren, sents l'harmonia fantàstica. Si el sents per sopranos que vibren, no entens res, sent un garbuix, perquè es barreja tot i no hi ha els xoques de distàncies de segona i saps? Vull dir, i el que deia, el barroc
diu de no vibrar, també tenien improvisació, i llavors té molt que veure el violí barroc amb el violí de jazz. La idea era un tema i variacions, és el que feia Bach. Doncs amb el violí de jazz s'assembla molt, i la tècnica és la mateixa. Hi ha petites diferències. Per exemple, en el jazz fas molt glissando, que és allò d'aixecar, arrossegar el dit perquè la nota fa... I amb el clàssic n'hi ha, però si ho fas molt és de molt mal gust. Bueno, de fet, amb el jazz, si et passes, també sembles una merda de... Niu, niu, niu. Vull dir que tot ha d'estar en el seu punt. No, és com fotre massa sucre. De vegades el grapeli, que m'agrada molt, però de vegades és molt ensucrat. Dius, bueno, prou, que agafaré diabetis.
I tu, què t'agrada més? O què disfrutes més, tocant, o igual em dius de qualsevol manera, tocant més jazz, més clàssic, o...?
El jazz és un idioma que he estudiat poc. O sigui, sé tant jazz com anglès, perquè és un idioma. Llavors, els grans músics de jazz no han de pensar, ja el parlen, aquell idioma. Jo haig de pensar, si haig de fer un solo, haig de pensar, ostres, aquí hi ha un la major, espera, no facis un do natural, que és la tercera menor, i ha de ser el sostingut. I estic així encara, perquè estic parlant en anglès, que estic amb la gramàtica allà mirant, com es diu ou ferrat, saps? I, en canvi, amb el clàssic, com que hi ha estat més hores, i perquè el violí m'ha dut a estudiar clàssic, encara que vaig començar, que m'agradava molt el jazz, però vaig acabar amb clàssic, perquè vas a classe de violí i t'ensenyen Bach i Mozart, i no t'ensenyen Charlie Parker, saps? I per això, perquè hi ha estat més hores, estic més còmode. Ara, que m'ho passo molt bé tocant jazz, també, quan el solo el domino i el puc preparar una mica, sí, clar, és molt divertit. De fet,
això no havia de ser divertit, tocar
sí, jazz. És més relaxat. Jo he tingut problemes de túnel carpià, perquè hi he estat moltes hores amb la muñeca així, amb el canill, que es diu. El meu pare em renyaria, diria.
I més el teu pare, clar, que estava al tema.
I llavors, amb el clàssic, se m'adorm molt, a segons quina hora, al matí, si no paro de tocar, amb la mà amunt, de cop em comença a formiguejar. Amb el jazz no em passa, perquè estic més relaxat, perquè no és obligat tocar allò, a no ser que sigui el tema. Tu pots fer un solo, com el Miles Davis, amb quatre notes, pap, parava, pap, piri, pip, perquè estic cansat. I si estàs en forma... però ja pots fer més coses.
Permet més variació.
Sí, però el jazz tu decideixes quin estat d'ànim tens aquell dia.
Hi ha més llibertat, més marge, no?
I si tu vas a tocar Mozart, és allò, has de tocar allò.
I no t'has d'afinar.
Clar, i tothom s'ho sap. Si tu fas un solo de jazz, ningú l'ha sentit, perquè no l'estic
pensant. Perquè és molt lliure, també.
Hazlo tu, guapo, no?
Amb les jam sessions, per exemple, que ara puja un, ara puja l'altre i tal...
Això és el que feien abans. La gent anava a veure Bach i li donaven un tema com si ara li donessin els pajaritos. Fes-me unes variacions sobre ti-ti-ti-ti-ti-ti, i ell agafava l'orga i estava 10 minuts tocant.
L'altre dia vaig anar a Vic a veure el Mercat de Música Viva, el primer concert del Marcos Mezquida.
Ah, sí, Marcos, que bo.
Hosti, que genial, tu.
És molt bo.
Però genial, eh? Hi havia un baixista que era xinès, em sembla, un japonès.
Ah, sí, el Tamagotchi, li dic.
El Tamagotchi.
Jo dic Tamagotchi, però...
Ai, sí, gent...
La bateria i ell en piano.
Sí, no, és molt bo. És primera divisió, el Marco Mezquida. Jo el vaig sentir quan començava, bueno, ja m'havia parlat el Lluís Vidal, m'havia dit, tinc un alumne que és l'hòstia. I el vaig anar a veure i li vaig dir, és que es nota la diferència, tu ets nivell Keith Jarrett ja, i tens,
sí,
és Keith Jarrett, i tens 22 anys. Ja.
Sí, em va sonar Keith Jarrett.
Sí, sí, un futur important.
No, però vull dir que, verdament, hi ha músics molt ben preparats. S'han sortit gent que de molt...
Ara, quan menys feina hi ha i més mal pagada està, més músics hi ha. És
increïble.
Jo, que era un mediocre a la meva època, i treballava a tot arreu, i tocava a tot arreu, i tocava a totes les sales de jazz. Podies tocar tres vegades, tres jam sessions i no sé què.
Però tornem al d'abans, com que t'apuntaves a bombardeig, que deien, sí, doncs vinga, pum. I escolta'm una cosa. I el tema aquest de les formacions, perquè tu ara toques aquí. Sí. Avui sembla que sortint d'aquí te'n vas cap a Andorra.
Ara parlarem d'Andorra.
Sí, bé. Doncs, i acabo. Sí. Avui toques amb aquests, demà toques amb els altres, ara fas jazz, ara... Això suposo que també deu ser distret i deu ser divertit, o no, no sé si és un inconvenient, perquè no t'enquiloses amb una, no et fiques allà com al túnel.
Jo no hi he entrat a cap orquestra fixa, perquè, mira... sembla falsa modèstia, però en l'any 80, no sé quan, estava fent bolos, o sigui, de...
Sí, sí.
Bolus, s'entén? Sí, bueno, sí, sí. Amb l'OBC, amb l'OCB, OBC, ara no sé OBC. Com es diu, OBC o CB. I estava 3 anys anant allò, que hi anava cada dia, però no cobrava un sou perquè no era fixa. I quan vaig dir, mira, és que no puc més perquè cada dia em sembla que estic treballant a la caixa, entro aquí, toco aquesta...
Per això
de vegades enmig d'un assaig deia, és maco això, què és? I mirava el títol del paper, ah, és Tchaikovsky, hòstia. Però jo anava llegint com una màquina i pensant en, avui què vaig a fer de dinar, saps? Vull dir, i va arribar un moment que vaig dir, mira, és que si segueixo així perquè m'he fet músic, clar, perquè clar. Em sento oficinista. Sí, sí. I vaig voler deixar l'orquestra. I llavors vam fer proves. Diu, ara farem proves a tots els que feu bolo. I jo, me caco una puta, ara que em volia anar, ara em faran una prova. Dic, i ara si no, dic que no hi vull ser, dic, ah, és que no saps tocar.
Clar.
A l'hora de veritat. Llavors vaig haver-me d'estudiar el concert de Mendelssohn, una partita de Bach, unes lectures a vista, em vaig presentar allà cagant-me amb tot, de por, amb uns senyors que em miraven fixament. Ara passi la pàgina 2. Ara toqui aquesta frase. Ara aquí. No, ara passi...
Que estàvem pendents del mínim fall, sí, sí, de la mínim errada, no?
I resulta que no ho vaig fer prou malament i em van agafar, però llavors jo no volia, ja li havia dit a la meva dona, escolta, no vull estar més a l'OBC, que em moriré. Jo dic, no, deixa-ho, és igual, no sé de què viurem.
Vull ser feliç, vull ser feliç.
Home, és que si i fas llavors... músic per acabar com si fos una cosa tan estructurada, és això, suposo, vaja, no
sí,
sé.
Sí. I el que passa és que ara potser me'n penedeixo perquè ara no tinc una puta merda ni de jubilació ni de res, però bueno, sóc el lobo feliç,
no? Això és una altra, però almenys sí. És feliç,
sí. Jo mentre estava parlant el Jofre,
què t'ha passat?
El Pere.
Què t'ha passat?
Pues, m'ha vingut al cap aquella cançó.
Quina?
Libre,
ah, sí.
Como el mar, això, sí. Cuando aparece, yo soy libre.
Aquest és el del... Sí, el
Nino Bravo.
És d'aquesta mena.
Doncs fixa't on hem anat a parar, sí. Fixa't de violí, sí. Orquestra, sí, però, i tal.
Doncs ara Nino Bravo.
Pensant també amb els oients i els oients, sí. Estava pensant això, dic, bueno, aquí estem escoltant i estem gaudint d'una persona, d'un personatge, per mi, que és lliure, que això tampoc existeix massa, bueno, no sé, perquè ara el que busc i jo mateix i molta gent,
èxit, diners,
sí, èxit, sí. Diners, allò té
eufòria,
un sou eufòria, mensual i tot això, i en canvi que tothom va pel món d'una altra manera.
El que us volia dir és que em van agafar, em van dir que ja podia venir el 4 de setembre i vaig dir que no, que el 4 de setembre estaria a la platja i no hi vaig anar mai més. No sé després com m'han tornat a trucar de bolo,
però t'han tornat a trucar.
Sí, però fa molts anys que ho vaig fer, això.
Jo crec que una miqueta bo has de ser.
Sí.
Crec, no sé. Però si et van reincidir, no, i van
ai, entès, bobo, una mica.
No, bobo no. Ah. Ja me'n guardaré ben prou jo de dir amb un convidat. A tu t'ho podia dir perquè tu prendries sí. Bo. No, ja me'n guardaré ben prou. No, dic bo. De bueno.
Bueno,
bonito y barato. Bueno, bonito y barato.
No, sóc eficaç de vegades, vull dir.
És una manera.
Una cosa sempre dic jo és que sóc un farsant, perquè violinista és el Jaska Heifetz, el Menuhin, el tots aquests, el Perlman. Jo tinc violins i sóc un correcte traductor de notes amb sons. O sigui, em poses do, mi, sol, i faig do, mi, sol, i ja està.
Deixem-ho aquí, doncs. Sí. Correcte?
Sí.
Doncs deixem-ho aquí.
Soc currante.
Clar.
Em dus a llocs i em poses partitures. Si es poden tocar, o si les sé tocar, les toco. Si no, dic, mira, noi, ho sento. No, això no ho sé fer.
Hi ha luthiers, ara, últimament?
Sí.
No? Fan moltes coses, perquè els instruments, evidentment, han de tenir una certa categoria.
El luthier és una feina molt bèstia. Molt.
Però ha de ser molt interessant, aquesta
molt.
Feina.
Mira, busqueu a YouTube construcció de violins, i veureu alguns d'Itàlia, de Cremona, el procés, que potser dura un mes i mig, reduït en una hora, i veus que ho fan tot, les clavilles, el cap, aquell, la voluta, és acollonant. I després sona.
No, és que a més, jo crec que fer un instrument, o sigui, parir un instrument, dit ras i curt, del re, a fer un instrument que soni, bé, sí, i que puguis... discernir de si sona així o sona això, ha de ser un plaer, això, eh? Ha de ser un plaer.
Suposo que, òbviament, que segons qui ho toqui, segons quina intenció tingui...
Un instrument bo és el que deixa que un que té coses a dir les pugui
expressar amb aquell instrument.
Si és dolent aquell instrument, un que tingui coses a dir té un límit. No em surt això
està bé.
El violí diu fins aquí.
Aquesta definició està bo. Escolta una cosa, de l'Ara Malikian aquest, el violinista aquest, sí, suposo que el deus haver sentit.
Em cau bé, com a persona. No el trobo tan farsant com em pensava. Quan l'he sentit parlar, dic, bueno, tampoc es pren tan en sèrio ell, però és un bon violinista que ha trobat la mamella de fer l'espectacle.
De la comercialització.
Jo li dic el violinista homeless, no? Que sí, el podries sí. trobar aquí al costat d'una galla d'escombraries. I és bastant brut tocant, vull dir.
No sé, per això t'ho pregunto, perquè...
No. El que fa, té tècnica, ha estudiat, i és un violinista que segur que toca més tècnica que jo, però el mal gust...
Clar, el té,
sí, simplement. Sí. I el mal gust no el perdono jo.
Clar. Jo ho dic perquè jo el vaig sentir, perquè m'interessava sentir-lo en directe per veure tal, perquè clar, hi havia moltes crítiques a aquest home, va sortir sí. els més purs de la música, que no sé què. Clar, l'espectacle que porta ja no té res a veure amb el que pots veure amb una orquestra sí. i tal. Però vaig pensar, hosti, aquest tio ha sabut vendre la moto.
Sí, clar. Si ell,
ha sabut vendre la moto,
però... No sé quina orquestra sinfònica estava, però la va deixar i va dir, mira, jo em munto la vida així. Igual que va fer el Georgi Dan. Saps que el Georgi Dan era un clarinetista de jazz molt bo i que sabia escriure música bé, però va dir, la barbacoa, i es va fer...
No, però a més aquest te portava gent. Hi havia un que tocava, no sé si era el saxo, no sé quin... Ah, no recordo quin instrument tocava, no me'n recordo. Sí, però era molt bo, també.
Sí, no, segur que són
bons. A mi m'agradava. Sí. Però bé, no, més simplement, perquè va donar molt cap a aquest home.
És espectacle, és trobar el teu ninxo comercial.
I que funcioni.
Sí, i creure-t'ho, perquè jo si ho fes això, el segon vol estaria rient, jo sol diria...
Tu no dones el perquè
és fet. Una de les coses que a mi sempre m'agrada pensar és pensar... Què és la música per tu,
ui,
Pere?
Ui.
Què és la música?
Tenim temps, Oriol? Sí.
No, és que la música són moltes coses. Llavors, per cada un de nosaltres és una cosa determinada.
Sentiments, emoció...
Sí, per tu, què és la música?
És el mateix que l'humor, jo crec. És una cosa humana. Encara que diuen que els micos riuen i també fan música perquè piquen amb un coco a terra i fan ritme, però és això dut al màxim exponent. I crec que sense humor i sense música, que és la meva vida, de fet el meu pare va fer un llibre que es deia Humor amb lletra i música, em sembla que es deia, perquè ell també tenia molt sentit de l'humor i era músic. Són dues coses amb les que no, sense les que no podria viure. O sigui, cada dia sento música, cada dia toco el violí, cada dia m'interessa qui està fent música i alguna cosa nova, perquè de vegades això és com el menjar, saps? Si cada dia menges... m'agrada molt aquest plat i te'l menges cada dia, al final dius, va, algo nou.
No és tan bo, ja.
Sí, llavors sempre m'interessa, sempre tinc la capacitat de, ostres, ara ha sortit un cantant que m'interessa, però de tots els...
Tots els àmbits, de tots els estils, clar.
Sí, el que no m'agrada a mi és encasillar-me en una cosa perquè et perds la meitat de la vida. Si tu només escoltes aquella música, jo tenia un amic que només escoltava Mozart, i ha escrit un llibre sobre Mozart, i només escolta Mozart, i analitza les obres de Mozart, i toca Mozart. I dius, home, escolta...
Cuidao!
Cuidao! I si tu veus la meva discoteca de CDs, que encara en tinc, i de vinils, veuràs de tot, des de Los Panchos a Alban Berg.
Compte que els Panchos... Sí,
també, clar, vull dir...
Sí, és la música tradicional...
També m'agrada Luis Miguel, quan li feia els arreglos al Juan Carlos Calderón, i alguns temes. Hi ha discos collonuts, i m'agrada l'Alejandro Sanz, aquell que va fer No es lo mismo, sí, de dalt a baix és una obra mestra. Sí, però també m'agraden les sinfonies de Mahler pel Bernard Haitink, vull dir... Per què m'haig de perdre coses? Tenir principis és molt dur, que deia el Lluís Vidal.
Sí, i si no tens unes altres, que deia un altre, no?
Sí, Groucho, sí. Però és veritat, tenir principis és molt dur, perquè no et permet disfrutar de coses. Oh, això no m'ho ensenyis, que no em fa per mi. Bueno, però escolta-ho primer, a lo millor t'agradarà.
És que a més et limites molt, no?
Clar, és que és
perquè
molt...
Dius, no? Només ara, aquest, home del Mozart, aquest home del Mozart devia ser un coneixedor de Mozart tremendo i un intèrpret tremendo.
Sí, però...
Però clar...
Li posaves, un dia li vaig posar Supertram anant amb un cotxe i va baixar al mig de la Diagonal. Això no ho aguanto. I un dia va venir a casa meva, no sé què fèiem, i vaig treure-li el violí elèctric i li vaig fer unes notes. Quina cosa més horrorosa!
Això és encasellar-se amb la música.
Sí,
fins i tot, mira, ara un exemple, que abans parlàvem de sardanes a Sant Cugat i de la Plec. Hi ha gent, molt clàssics,
que no els treguis de la sardana clàssica.
Clar. Ui, això també és un bon, eh?
No sé quant.
Sí. Lo de la sardana també és un tema, eh?
Ara venen els de la sardana. Es balla el coti per coti i ara que es balla. Ui. Pues escolta tu, la qüestió...
Els puristes...
Ja ho sé, que diguin el que vulguin. Però jo m'ho escolto i fins i tot quan ballo sardanes, pues em foto a saltar, em diverteixo, crido, canto, ballo i ja està. I quan surto d'allà surto la mar de bé, tu.
Hem d'aprendre dels brasilers. Mira, la música de Brasil ja és mundialment, la bossa nova, la samba, és mundial i ha influït en tots els gèneres.
I tant.
I aquests que han fet estan oberts. Clar que bé, harmonia s'ha de dividir, porta.
Ja l'interpretaré, no pateixi.
El posem. Ja els ritmes africans, vinga, porteu-los. Tot, jazz, vinga, fota'l. I llavors ha sortit una gran cosa.
Clar, doncs escolta, ara està pensant en això d'aquest que li vas posar supertrami a baixar, si li poses Led Zeppelin es fot un tipus.
Sí, perquè supertrami encara...
Exacte, encara ja va estar melòdic, sí. Està melòdic, exacte.
Oi, sí, CBC. Dóna per molt la música, sí.
Abans, quan estàvem amb micro tancat, encara abans de començar, hem parlat del germà Claret, el Gerard Claret.
Sí.
I també ens has comentat que avui mateix anaves cap a Andorra.
Sí.
A part d'anar a buscar mantega, xocolata,
cafè i sucre,
Duralex.
Què vas a fer a Andorra? Si es pot explicar.
Es fa un concert en col·laboració amb l'Orquestra Jove d'Andorra per celebrar els 30 anys d'Orquestra d'Andorra. I es fan a l'Auditori d'Ordino i són unes músiques que arreglat i recopilat, perquè fem com un popurri, en suposo que hi haurà escena i actors, no ho sé perquè no ho he vist, demà al matí ho veuré. I el Jordi Coll, que és un dels violinistes també històrics de l'Orquestra d'Andorra, ha fet els arranjaments i ha agafat un tros d'una sinfonia de Mozart, després ha escrit un arreglo de no sé què, vull dir, ha fet una partitura variada que suposo que anirà acompanyant l'espectacle.
I hi ha una obra que es diu Andorra Màgica.
Ah, això la vaig fer jo.
Que aquest home ha estat vinculat, molt vinculat a Andorra, sí. No solament pels germans Claret.
Hi havia el Jordi Bosch, que també és d'aquí, l'actor recitant.
Jordi Bosch, sí. Gran actor.
Amb l'Aima Benassau.
Un parell d'actors.
Per allà és bona terra, a veure.
Sí,
si no entrem en detall.
Com Andorra?
Sí, jo m'ho conec una mica perquè sóc per allà.
Sí, home.
Té ponts.
Sobretot és maco el mar que tenen, la platja que tenen allà.
Sí. Les mariscades andorranes.
Exacte.
Una pregunta. El tema de la cançó catalana, què et penses de la cançó catalana?
Doncs mira, jo no sé si per proximitat, però el que m'ha agradat més a la vida és el Serrat.
Sí.
Musicalment. I perquè suposo que ha anat rodejat d'uns músics molt bons. El Miralles és un crac, sí, inimitable, irrepetible, autodidacta, però un cervell privilegiat. Sembla que hi ha dos músics molt grans aquí, que és el Miralles i l'Amargós.
I els
dos han treballat. El Burrull també, pobret, Burrull, que es va morir ara. Però vius ara l'Amargós i el Miralles, que han treballat amb el Serrat. I bueno, la cançó catalana hi ha hagut de tot. Hi ha hagut cosa molt barata, cosa molt copiada de França, també.
Sí,
inclús el Serrat ha copiat idees del Brel, però sí, tapava. Bueno,
és que al seu moment la chanson française,
clar,
va tenir molta influència amb la cançó.
Sí, clar, va començar.
Amb els 16 jutges i aquesta gent.
I bueno, jo sempre, com que soc, escolto la música, llavors el que ha dut més bons músics potser ha sigut el Serrat i el Pi de la Serra, que sempre entre ell ja ha tingut molt interès amb la guitarra i sempre ha anat amb músics molt bons.
Pi de la Serra, la guitarra és un crac.
El primer disco d'ell, que era un d'aquells extended play, que hi havia dos cares amb quatre temes, hi havia un tema que era l'home del carrer amb el René Thomas, el guitarrista belga de jazz.
Sí.
I és l'hòstia.
No, però és que el Pi de la Serra amb guitarra, i es veu que té una col·lecció de guitarres
brutals. Sí. El meu germà era molt amic d'ell i anava a casa seva a provar-ne 20. De fet, jo, a casa meva, que eren bojos, un dia arribava d'un bolo a les 3 de la matinada.
És el millor de fer música.
Obro la porta i em trobo el Pi de la Serra sentat tocant una guitarra, el rebador.
Clar.
Hòstia, què fas aquí? Diu, estava provant aquesta guitarra del Josep Maria. I a casa meva, perquè vivíem a sota el Josep Maria, seria Espinàs, el cel sigui que s'amora. A l'àtic sigui, també, deia jo, perquè tota la vida era el veí de dalt.
Segueix sent l'àtic.
I aquest tenia una paciència, perquè nosaltres tocàvem la guitarra o cantàvem a les tantes. I
també era cantautor, l'Espinàs també va ser cantautor, va ser dels
que va començar. Sí. I bueno, i teníem sort de veïns, això, per això vaig viure tants anys allà al carrer Aragó, i era una casa, era Vive como quiera, saps aquella peli del James Stewart? Podies trobar el que fos.
El Pi de la Saga tenia una cançó que deia: si els fills de puta volessin, exacte, no es podria veure el sol.
Sí, és de veritat, i és vigent això, encara, però té una manera de tocar la guitarra, un ritme, tocant jazz i això, fet algun programa per la ràdio, que ja... Com deia? Jo havia fet un programa fix a la ràdio.
No feia una cançó melòdica, feia una cançó més aviat jazzística, no?
Exacte, sempre tenia un ritme boníssim. Sí.
Un disc molt bo del Pi de la Serra, em sembla que potser el primer LP, que hi ha com, és com el disco blanc dels Beatles amb una foto d'un llaüt al mig, això es troba a Spotify, Arreglos del Miralles. Però el Miralles en barra lliure, o sigui, fes-me el que et roti, perquè sóc músic. El Pi de la Serra es deixava fer el que fos. I ja des de sardanes barrejades amb jazz, una meravella, aquell disco és fantàstic.
Sí. El que passa que quan tu topes amb un personatge músic que sap, que toca bé, que ho sap, que ho sent i això, clar, suposo que deveu poder fer el... més o menys el que voleu, no? Vull dir, si tens una bona base i us ajunteu 3 o 4 o 5, bueno, com les jam sessions que es fan, vull dir, clar,
quan
no
un cantautor no és gaire bo, et fot límits, tu que això no ho podré cantar, no sé què. El Serrat no fot límits, el Serrat, el Miralles, jo li deia, escolta, en aquell, quan, com és aquella, per què la gent s'avorreix tant? Sí. Dic, hi ha un moment que fots una modulació, que, o sigui, te'n vas de to i fas un tariri, tariri, amb un altre to, llavors fa tiroro i torna a entrar el Serrat i entra en el to, que és molt fotut. Jo les primeres vegades dic, com ha entrat aquest? Diu, és que el nano ho canta tot, diu, bueno, és que el nano, pots fer el que sigui. Sí,
el nano se'ns ha fet gran, però el nano és mucho nano, eh?
Sí.
Parlant del Serrat, és que, bueno, jo des de petit que me l'escoltava i me la segueixo escoltant, ha cantat amb una quantitat, ara estic pensant en l'Anna Belén, per exemple.
Ui,
no?
Però és que el disc
amb
l'Anna Belén i el Víctor és boníssim.
Havia fet cançons amb una quantitat de cantaires, sí, de cantants o de músics,
i
de col·laboracions.
A Sud-amèrica és molt, molt apreciat.
Sí, sí,
molt.
Sí.
Jo quan vaig conèixer alguns argentins, quan l'any 80 vaig anar a fer uns concerts per allà a Dinamarca, hi havia uns argentins a l'Orquestra Mundial de Joventuts Musicals. Oh, tu has tocat con Serrat, ostres, com és?
Com si hagués, una carta de presentació,
si hagués estat amb el papa, saps? Si fos una monja, aquest.
Més que siguis
no, no, sí, Sud-amèrica
i amb, aquest de l'Atlético de Madrid, home, amb aquest que han fet allò amb dos pájaros d'un tiro, amb el... no me'n recordo.
Miguel Ríos?
No, l'altre.
L'altre.
Ah,
vale, el Sabina.
El Sabina,
sí.
Bueno, amb el Sabina era...
El rotllo que portaven era boníssim.
Sí.
A més, era la basca del Pepe Rubianes.
Sí.
A l'Aute també hi havia estat.
Però és el que deies.
Una de dos. O me llevo esta mujer. Entre los tres nos organizamos. Si puede ser.
D'això em vaig fer arreglos. El Joan Isaac té un disco amb l'Aute. I jo vaig fer arreglos a 6 o 7 temes i aquesta hi era. Una de dos.
Bé, escolteu, això s'ha d'anar acabant i és una mala sort perquè podíem estar xerrant de compositors, de
apaga la ràdio i seguim.
Apagui, vam-nos. Escolta, no, jo és que més que res volia comentar el tema que avui ens ha proposat el convidat, en Pere, que és un tema d'un violinista francès,
sí.
Si no tinc mal entès, un tal
Jean-Luc Ponty.
I és el tema You've Changed. És un tema bo perquè a més ell es va, sembla ser que et va agafar la il·lusió de comprar-te un violí o d'això a través de sentir aquest home, perquè es veu que feia uns arranjaments per jazz o que va descobrir.
Bueno, tocava el violí d'una manera diferent que el grappelli. El vibrato era més de saxo, tipus Coltrane, un vibrato o molt pla o molt lent. I mira, si ho escoltes, quan comença aquest tema molta gent no sap què és un violí, diu: ah, això és un violí, és una harmònica, és un saxo? Perquè no, va agafar un fraseig, va agafar... I llavors vaig pensar, hòstia, el violí, a part de tocar Bach i Mozart, també pots fer això, hòstia, doncs interessa, i me'l vaig comprar.
No, és interessant i el tema és molt bo.
Per cert, si algú té un Stradivarius...
Que me'l torni.
Jo puc fer d'intermediari, entre el venedor o donant, no se sap, i el Pere.
O sigui, que ja ho sabeu.
T'ofereixes.
A Sant Cugat, que diuen que és tan ric, que jo els quartos no els veig per enlloc, però bueno.
Ara veig, sí. Ara veig que fem business aquí també en aquest
euros,
programa.
Euros.
Bé, escolteu, mai més ben dit, escolteu aquest tema, que és molt interessant. Escolteu música, això és més interessant encara. Gaudiu-ne, sigui de l'estil que sigui, Supertramp, Armalikian, Pere Bardagí, en fi, de tothom. Escolteu música, que és molt
important. Però diu aquesta frase també ell, eh? El Pere diu aquesta frase.
I quina més?
Solament els joves fan carrera, però no perquè siguin més aptes, sinó perquè són més tontos, més fàcils d'enganyar, com temptadores promeses de fama i de prestigi.
Ah, bé, molt bon final.
Amb aquesta frase acabem el programa d'avui. Gràcies, Pere, de veritat, ha estat
gràcies,
un plaer.
Gràcies.
Un gran plaer d'haver tingut com a convidat. Albert, Rogeli,
doncs veiem a la pròxima, no?
El segon divendres d'octubre. El programa nostre ara es fa, ho dic perquè els que hagin enganxat aquest any, ho fem cada segon divendres de mes.
Sigui que sí, és...
El dijous es va a la Paloma, a ballar.
Quin dia és?
El dia i el divendres... 12 d'octubre.
Oh! El 12 d'octubre.
12 d'octubre. Bueno, deixem-ho aquí.
Bé, i també volia acomiadar-me del programa donant les gràcies a l'Oriol Coromina, el tècnic de so.
I tant, un crac.
El tècnic, el... a més, exacte, a més haig de comentar de què ens deixa, però està bé, està feliç i està content, però se'n va a buscar-se la vida. Agrair-li molt el tema, bé, el fet que hagi estat aquí el nostre tècnic de so, en el control tècnic, i per tant, moltíssimes gràcies, que tinguis molta sort a la vida i sobretot escolta molta música.
Vinga.
Gràcies a totes i a tots i fins la propera. Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu.